La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí de dijous 6 de juny de 2024. Us saluda Alba Triador. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar a la ràdio a través del 91.5 FM, a través del vostre dispositiu amb Alexa i també per internet al nostre web a www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps els tertulians d'avui. Rogeri Padró, antropòleg i escriptor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Eduard Gené, crític d'arts escèniques i activista i col·laborador d'aquesta casa. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
I Xavier Fornells, filòsof i exdirector d'aquesta casa. Molt bon dia.
Molt bon dia. M'agrada això de ser la Guàrdia Civil. Has dit que som la Guàrdia Civil?
La Guàrdia Civil?
No sé què has dit de civil.
No, societat civil.
Ah, societat civil. Som bruts. Som els civils bruts.
Som la societat civil part de la societat civil de Sant Cugat, amb infrarrepresentació de dones en aquesta, sí, sí, en aquesta tertúlia. Ja entomem directament el viatge. Hauria de parlar molt, jo que sóc la que hauria de parlar menys per omplir la...
No, no, t'ha fallat l'Àgata.
La quota. Ens ha fallat l'Àgata, que a última hora no ha pogut venir.
Però què és això, dient noms i tot, que és una amenaça?
No. Estem profundament agraïts a totes les persones que veniu a la tertúlia. Faltaria més. Complicacions d'última hora que a vegades, doncs, escolta'm, els imprevistos, no? Que ens passen a tots, en tot cas.
És que té gos.
La tornarem a sentir, el pitxet, esperem que no sigui per això, però tornarem a tenir l'Àgata un altre dia aquí a la tertúlia. Per això tenim el tertulià d'emergència, el Xavier Fornells, que el tenim aquí per aquestes ocasions també. Som-hi. El Pi d'en Xandri arriba aquest any als seus 250 anys, ho fa amb un bon estat de salut, tot i que darrerament van explicar ahir que ha patit estrès per la manca d'aigua. Així ho ha determinat la darrera revisió del Pi més conegut de Sant Cugat, que està a l'espera de poder ser declarat arbre monumental de Catalunya. Com ha explicat aquest dimecres l'alcalde, Josep Maria Vallès, aquest reconeixement està més a prop. De moment, però, la ciutat continua cuidant aquest Pi, que evoluciona favorablement de l'atac que va patir el 1997. Jo voldria saber, per vosaltres, aquest Pi icònic, què representa? Eduard.
Jo, la veritat és que penso que en el seu moment, quan va passar el que va passar, que es van dir moltes coses, no? Que havia sigut una bretolada...
Després anem a les teories de la conspiració.
Una bretolada, senzillament, l'altra no, que havia sigut una acció molt dirigida i molt buscant un... Sabem que hi ha hagut una zona, hi ha una zona que encara continua en litigi.
En litigi, sí.
Que és bàsicament Núñez y Navarro, però no només Núñez y Navarro.
També hi ha uns petits propietaris.
Exactament. I es va dir moltes coses. Clar, amb el temps, quan et passa un fet com aquest, automàticament això es converteix en una altra cosa. Llavors això socialitza, podríem dir, i arriba un moment en què allò que podia ser un acte individual o d'un grup molt, molt determinat, doncs es fa global, en aquest cas, de tota la ciutat. I fins al punt aquest que ha arribat al fet, amb les colgues i el Pi d'en Xandri, va sortir un grup de teatre que es deia Les Xandrines, que va estar actuant molt temps, i hi ha hagut sempre aquest tipus de reacció. El per què? Doncs jo suposo perquè en un moment determinat, i aquell any potser encara més cara, hi havia la necessitat de crear, doncs, una reacció col·lectiva que demostrés que Sant Cugat era més que una ciutat dormitori i que hi havia una sèrie de persones, hi havia una sèrie d'activistes, hi havia una sèrie d'activitats, de societats, d'entitats, de grups, que s'ho van fer segur. Que tingui 250 anys a mi em sembla fantàstic, que s'estressi no m'agrada gens, aquesta és la veritat, però penso que amb el temps realment s'ha convertit en una imatge icònica de la ciutat.
Potser és la segona imatge per darrere del monestir de la ciutat, no? Fins i tot?
No sé si la segona, però probablement una de les més reconegudes.
Per tu, Jordi, què suposa el Pi d'en Xandri?
Bueno, molt la línia del que deia ell, no? Arran de l'atac del 1997 es va convertir en un símbol ja no només de la ciutat, sinó ecologista. Això explica que hagi quedat ressorgit la comissió Pidenxandri, que se celebren els aniversaris, que fins i tot s'organitzarà el Premi Torre Negra, que va fer un parell o tres edicions els últims anys per a reconèixer la lluita ecologista. Per tant, és un símbol tant de la ciutat com el que dèiem, no? El monestir, uh-huh. el celler, però també és el Pidenxandri, però també de la lluita ecologista. Tot i això, crec que també hem de ser conscients que per a molta gent segurament tampoc ho té tan en ment això, no? Perquè Sant Cugat rep molta gent nova i aquella és una zona d'esbarjo, de passeig i poca cosa més. Troba un pi molt gran, una zona molt xula.
D'accés al passeig per Collserola.
Però
no?
El que és un símbol, el que és una identitat col·lectiva, es fa, diguem, a base de solera, no? I de relar, i segurament hi ha molta gent que quan arriba ni el coneix, o ara que estem en l'any Pidenxandri, doncs li sona perquè l'ha vist per les notícies, però poca cosa més. De fet, crec que precisament fer moltes activitats al voltant del Pidenxandri ha de servir també per explicar el seu sentit com a símbol de ciutat i com a símbol ecologista. Per tant, endavant en les propostes que s'han començat a treballar.
Roger.
Per mi és un símbol també, com han dit els companys, però un símbol de resistència, per sobre de tot social, més que política, tot i que els polítics al seu moment van fer la seva feina, però bàsicament social. Si no hagués sigut per aquesta, per la moguda que hi va haver dels grups primer de joves que estaven, que es resistien a la urbanització de la zona, després va venir lo del Pidenxandri, l'atac al Pidenxandri, jo crec que no sé on seríem, eh? Perquè la mobilització que va començar amb un grup de joves molt indignats, molt convençuts del que estaven fent, ho van transmetre de forma molt, molt evident amb les manifestacions, amb aquella excavadora que me recordo que van aturar, que es van posar a sobre, etc, etc. Aquestes mogudes, i ara em ve al cap també la moguda de Torre Blanca, per exemple, eh? Torre Blanca no seria el que és si no hagués sigut per la moguda social. Recordo la moguda d'aquella gent jove, despullada, ocupant aquell espai, reivindicant aquell espai pel poble. Jo, per sobre de tot, donaria les gràcies, primer de tot, a aquests moviments socials, cívics i socials, i joves, perquè en dos casos eren gent molt jove i que no han fet res més, no van fer res més que demostrar que tenien una gran sensibilitat pel parc de Collserola, pel seu manteniment, perquè no tirés endavant tots uns projectes darrere del qual hi havia, doncs, ja ho sabem, els grans, el gran empresari Núñez i d'altres. I suposo que els mateixos propietaris, fins i tot, posem-nos al seu lloc, que tenen terres allà, potser també els hagués suposat uns diners, no? Uh-huh. La qual cosa, doncs no s'ha pogut fer, i l'últim que he vist al costat del Pidenxandri és aquesta plantació preciosa, preciosa. Conec el noi que treballa a la terra, que se n'ha fet càrrec, que demostra també aquesta sensibilitat envers la natura, també envers el nostre passat. Sant Cugat era terra
agrícola
i vitivinícola, exacte. Doncs, per tant, puc estar content de tot això. Ara, què hem de vigilar? Sí, vigilem, perquè és un espai molt concorregut, amb molta gent diària, i s'ha de vigilar que l'entorn es respecti, que estigui net i que hi hagi espais per passar, perquè no, per passejar, per gaudir de la natura, però també per respectar-la.
Uh-huh. Xavier, de fet, tu eres director d'aquesta casa aquell 1997. Ens has explicat alguna vegada quan hi va haver l'atac al Pidenxandri i va rebre una trucada per explicar-t'ho.
Sí, perquè això era poc abans de Sant Madí.
Al febrer.
I dos dies o tres abans. I per Sant Madí, abans de que es tirés el cable telefònic que treballa a Collserola i que el recorder va obligar a Telefònica que fes el camí nou de Sant Madí, que ara ho tenim bé, amb ponts i passes, passeres bones, etc. El camí era molt dolent. I sempre dies abans hi anava al Club Montanyenc a revisar-ho i a passar informe a la brigada on s'havia tirat solor, pedres, no sé què, per evitar fang, basses o fer una passera amb pedres abans de Sant Madí. Era així, no? I a les 7 del matí em va trucar, ja no me'n recordo si va ser el Paco Carbó o el Pros, o Ramon, dient, han atacat el Pi del Xandri. I és quan ho van fer públic, va ser que, amb aquella trucada a les 7 del matí, i sé que hi havia el Jofre, estava fent la sèrie del Jofre i els titulars, i vaig enviar el Jofre allà i van a fer les primeres fotos i parlar amb la gent i va tornar a venir. Això, en Jofre Llombar, que era estudiant encara en aquella època. Bueno, pues, això és així, es va anar. Però jo, quan parlem de joves, vull posar-hi nom a aquests joves. Aquests joves, els dos... O sigui, diguem, el Pi del Xandri era el símbol en l'anagrama de la lluita per Torre Negra. Ja era un símbol, abans de l'atac. O sigui, hi ha els papers, etc, quan hi ha l'enfrontament de Sant Cugat amb Núñez, no? I després de l'atac, pues es va, encara va ser més fort, no?, per la difusió que es va fer en aquella època. Els dos portaveus de la plataforma eren el Christian Herbolzheimer, que avui president de l'Institut Internacional de la Pau de Catalunya, i el Marc Nyinyarolas, que avui em sembla l'últim que sé d'ell, però fa ja temps perquè ja no en sé massa res més, viu a Nouakchott, a Mauritània, i porta una oficina de Nacions Unides per refugiats, no sé exactament, bueno, està per allà. Són aquests dos nois. Aquests eren la plataforma, la cara visible, els que parlaven, tu te'n recordes? El Roger li s'han recordat totalment. Sí. I aquesta gent pues, van a mobilitzar, i me recordo que en aquella època, en els quatre cantons, sembla que es deia quatre cantons, o...
Sí, sí.
O els banyaris, sí. Quatre cantons.
Sembla que es deia així. Es va muntar com una oficina de comunicació de la plataforma. I des d'allà es anaven enviant a tots els mitjans escrits, textos, declaracions, i va sortir tot arreu. Va ser un fet sorpresiu, diguéssim, que se t'entés, no?
Allò amb el manifest el va llegir la Sílvia Munt.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, va actuar molt en aquell moment.
Sí, sí, va haver-hi una mobilització general de la ciutat.
Creieu que sense aquest atac i sense aquesta conseqüent mobilització ens trobaríem en el punt que ens trobem avui de protecció dels terrenys de Torre Negra, que a més és un tema, almenys fins al mandat passat, on hi ha hagut històricament unanimitat del ple municipal? No sabem en aquest mandat, perquè crec que és un tema que de moment no ha passat pel ple. Hi ha grups municipals que no havien estat mai a la corporació, però fins ara hi ha hagut unanimitat municipal per protegir aquest espai de Torre Negra i fer front, sobretot, al gran propietari, que és Núñez i Navarro. Ens trobaríem al mateix punt sense aquest atac, sense aquesta gran mobilització? Hauria anat tot diferent, sé que és fer ficció una mica, però...
Potser sí, però jo penso que és una batalla que ja té un origen estrany quan s'aprova el Pla General Metropolità, que hi ha un recorregut de la línia de bosc i tot de cop hi ha un trosset que entra en dintre i és aquest forat que és el que en diguem Torre Negra. Dius, com és que va entrar en dintre? Resulta que el Núñez havia comprat una gran part dels terrenys. No? Això era, encara no era democràtic, diguéssim, el sistema, quan s'aprova el PGM.
Jo tinc la convicció que el fet concret de l'atac al Pi, que caldria saber realment com i per què es va produir, genera tota una quantitat, una reacció, que en aquest cas jo penso que és positiva pel poble i per la ciutat, i frena una acció que anava dirigida a convertir tota aquella zona en una ampliació d'espai amb vivendes, amb cases de 8 pisos d'alçada.
Van anar canviant.
Una cosa, van anar canviant a mesura que hi havia la pressió, però evidentment hi havia un pla inicialment que allò era reconvertir allò amb un no sé, pues, no et diré amb un bell bitxer, perquè seria potser una exageració, però gairebé de qualitat, és a dir, un bitxer de qualitat, i això va frenar-ho totalment. I després hi ha hagut una acció contínua, legal, o sigui, el tribunal tornar i començar a tornar a repetir durant molts anys, fins que va haver una fins que a l'Ajuntament, en les diferents segons no recordés, doncs es va posar en una posició i a partir d'aquí això va quedar frenat.
Que vol dir com que acaba tot plegat, perquè el litigi encara continua.
Tot i que contínuament hi ha reclamacions en aquest sentit, uh-huh. Sí, sobretot dels petits propietaris.
Bueno, que estan associats, eh?
Penseu que cada any Núñez i Navarro impugna el pressupost i quasi tots els acords d'urbanisme, la qual cosa obliga l'Ajuntament a respondre jurídicament. Sí. Si Núñez i Navarro té un bufet d'advocats només destinat a això, de 5 o 6 advocats, un petit bufet, però només fa això, i l'Ajuntament ha de respondre contínuament, i això no ha acabat. Jo pensava que ha mort el pare o el fill potser, però veig que la cosa no ha canviat, i no sé com t'ha...
Des del moment que hi ha un senyor que diu que el club de futbol, la ciutat porta el nom del seu club de futbol, ja pots veure quin personatge tenim a davant.
Teníem.
Jo crec que hi ha dues coses. Hi ha una part més política de com està en el tema en els tribunals. Té pinta que les últimes sentències són molt favorables, per tant l'últim recurs, que és el que tenim ara damunt de la taula sobre la classificació del sòl en la zona, si és urbanitzable o no, vaja, que està pendent del Tribunal Suprem, té molta pinta que serà favorable. De fet, els petits propietaris ja no van recórrer, que va recórrer només va ser Núñez i Navarro. Mai pots dir res segur davant d'un tribunal, però no. per com ha anat, diguem, l'evolució des de l'última modificació, té pinta que tot és bastant favorable. Ara, això no treu una altra cosa, que és un greu problema per a l'Ajuntament, que és la petició de reclamacions per part de la propietat. Evidentment l'Ajuntament defensarà que en el moment que el sòl és no urbanitzable i que mai s'ha arribat a tramitar ni un pla parcial ni un programa d'actuació urbanística, no hi ha dret d'indemnització, però en canvi els petits propietaris diuen que sí que existeix precisament per aquest moment estrany en què es va fer el Pla General Metropolità, i també per alguna planificació prèvia molt predemocràtica, plenament franquista, però que ells consideren que a partir d'aquí tenen un dret d'indemnització. Clar, quin és el problema? Com es quantifica aquesta indemnització? Els petits propietaris van arribar a parlar de 400 milions d'euros, que és molt més que el pressupost municipal d'un any, no? I per tant, això...
Inassumible.
Inassumible, hipotecaria per sempre l'Ajuntament de Sant Cugat, no?
És de 3 anys i mig.
Per això. Llavors, si al final aquesta fora la xifra... I algú diguera sí, a veure què fem, no? I després l'opció alternativa seria fer permutes de terreny, uh-huh. És a dir, tens l'edificabilitat en un altre lloc.
Però seria l'única opció que tindria l'Ajuntament,
sí, però on?
Per no fer fallida, no? Però no hi ha espai. No,
però això ja s'ha ofert.
Ja s'ha ofert, eh?
Si això s'ha fet, es va, tot el creixement últim de l'època Recoder es va oferir un canvi de metres de bosc, metres quadrats de bosc per metres de quart construïbles. Uh-huh.
A Volpelleres?
Vullpalleres i el...
Collfavà.
No, l'altre. El
Turó de Can Mates.
Turó de Can Mates. I no es van posar d'acord perquè uns demanaven més, menys. L'únic que va acceptar va ser els jesuïtes, que tenien una part molt important de bosc, que es va canviar per una zona urbanitzable davant dels cines. I amb això es va rescatar bosc, i després un tema privat que també era important, on hi ha la
remia. És un pla, el de davant dels cines, i és un pla que encara està per...
Ve de llarg, que allà hi havia d'anar a habitatge social, em sembla que es va anunciar quan la Carmela Fortuny era alcaldessa, per tant ja fa 3 mandats.
Ara ja depèn dels jesuïtes o companyia de Jesús que vulgui tirar endavant, quan, no sé, però suposo que és un roc a la faixa que deuen tenir per altres qüestions.
No, però jo crec que el moment també és un altre, eh? Precisament perquè tenim les sentències que tenim, aquells que en aquell moment potser no van acabar de pactar, ara bueno, és que saben que si demanen una indemnització molt alta, tampoc tenen assegurat que li la paguen, o com a mínim a curt termini. Vull dir que jo crec que la capacitat de negociació ara és diferent que la que quan va passar tot allò del Turó de Can Mates.
Sí. El context és un altre.
El context és molt diferent, però tampoc veiem el final o la situació de protecció del parc en general. Quan dic protecció vull dir a nivell de tot el que fa, heu comentat sobre la legalitat, Això que el fet de que l'Ajuntament també cada any hagi de fer una aprovació també per poder tornar a la situació de no edificabilitat, hi ha tota una sèrie de qüestions que queden com molt penjades i que fa que els ciutadans doncs també ens sentim una mica insegurs davant tot això. Quan dic insegurs vull dir que passes per allà i dius sí, està Roseli, hi ha un interrogant.
Roseli, quan depens d'un jutge, quan depens d'un jutge sempre estàs insegur perquè no saps la interpretació que farà.
Sí, però és que estàs, quan depens d'un jutge, quan depens també dels propietaris, quan depens també del propi ajuntament també, que no sé, jo no vull fer un pas més enllà del que s'està fent, però vull dir, jo crec que hauria de ser una lluita constant la de intentar que Collserola estigués més amb més bones mans i que l'Ajuntament, a banda del tema econòmic, estigués lluitant constantment perquè aquest parc estigués protegit, aquest parc estigués net, aquest parc estigués en bones condicions. I això no s'està fent ni per la part de Barcelona ni per la part, perquè tingueu
en compte que per la part de Barcelona no s'acaba
de dir-te, perquè això no depèn només de l'Ajuntament.
No.
És que el parc de Collserola, jo visc en aquest moment el parc de Collserola, el tros de la floresta, que i si jo miro el que passa i el que passa allà, podria estar dient barbaritats del que és el Parc de Collserola, el control del Parc de Collserola.
El problema que apunten a vegades quan hem entrevistat el consorci, el seu director Raimon Roda o altres membres del consorci del Parc de Collserola, és que ells no tenen capacitat punitiva. Aleshores, depèn de les actuacions que facin els municipis que formen part del consorci, que si no m'equivoco són 8.
Sí, perquè jo m'he dit són 7, m'he dit són 7 o 8. Sí.
Potser m'equivoco, potser són 7, ara ho confirmo. Perquè són els que tenen la capacitat de gestionar-ho. Aleshores, és un problema. Quan parlàvem dels incendis, de les franges de protecció, Collserola, o el consorci del Parc de Collserola té uns límits d'actuació. Bueno, posar d'acord 7 o 8 municipis.
En aquest cas és un límit territorial. Torre Negra ja fa molt de temps que van dir no formes part del parc natural i per tant el consorci té poca cosa a dir.
Exacte.
Sí que és cert que en l'últim pla especial que hem anat, el que feien era agafar com una àrea, ara no recordo el nom tècnic que posaven, com una àrea d'influència que va anar més enllà dels seus límits, on consideren que els municipis han de tindre en compte quin tipus d'actuacions fan per garantir d'una banda el tema dels incendis, per tant intentar que hi hagi un mosaic agroforestal que no siga on acaba el bosc comencen les cases, diguem, però també per a una zona més de valors de biodiversitat, no? I que per tant hi hagi com una transició de la ciutat cap al parc natural. Quin és el problema? Que precisament pels límits no només pressupostaris sinó territorials estan fent aquesta àrea en una zona que ells no tenen capacitat d'actuació i per tant acaba depenent de la bona voluntat dels municipis, i ho veiem clarament.
9 municipis són.
Exacte. No només depèn del tema de Torre Negra, en aquest cas, no? Sinó que la continuació de Torre Negra, que és tot el debat que hem tingut històricament del centre direccional de Cerdanyola, també part del debat, més enllà dels abocadors i tota la resta de coses que apareixen sobre la taula, és quina és la relació de la Riera cap a Collserola, que està inclosa dins de l'àmbit urbanístic, per a que no hi hagi implantacions que tinguin un efecte molt directe sobre l'ecosistema, no? Àrea metropolitana, molts municipis i un consorci amb poc pressupost i poca capacitat de decisió a la pràctica.
Però jo voldria tornar al dret, perquè em sembla que és important, que el tema ja no era si ecologia, no ecologia, si manteniment, era un tema de drets, d'una interpretació del dret. Si tu tens un terreny que és urbanitzable, una sentència que digui que un terreny és urbanitzable, però si és no programat i per tant és l'Ajuntament que decideix si ho programa o no, i això guanya, és un precedent enorme per tot el sistema jurídic espanyol. I crec que la batalla del Núñez era dir, escolti, si és urbanitzable, és urbanitzable, i l'Ajuntament ha de programar. I la posició de l'Aymeric i del Racoté, que són els que van tenir que batallar a l'inici en aquesta fase, era l'Ajuntament té la decisió de programar i és la voluntat pública
que decidirà si urbanitza o no. I això és el que està en els tribunals. I per això el Núñez tenia que no podia ser que si era un sòl urbanitzable no es pogués urbanitzar.
Suposo que no podia entendre tampoc que si havia fet el que havia fet a tot el xamfrà, a tot el xamfrà de Barcelona, eh?
Aquí no ho pogués fer.
Aquí no ho pogués fer.
Home, només cal veure la muntanya des del mar. No hi ha en època predemocràtica, en plena època democràtica, els forats que hi ha, clapes d'urbanitzacions gegants fetes en plena democràcia en la muntanya, des de Barcelona. Cap problema, eh? D'esquerres de debò, eh? Tots els que governaven.
Aprofitant que parlem de Collserola, per fer una mica un gir de guió, perquè la pagesia de Collserola fa una crida al respecte. L'arribada de visitants que trepitja cada setmana el Parc Natural de la Serra de Collserola deixa un rastre darrere seu que perjudica seriosament els conreus i els ramats que hi ha a la zona, i és per això que conjuntament amb el Consorci del Parc han engegat una campanya que diuen Territori Vital per conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar l'entorn i de reduir les mostres d'incivisme que es troben. Joan Vilamú, que és el cap del Servei de Medi Natural i Territori del Parc, va explicar això a la nostra companya Sarabella quan treballava el tema.
Ens havíem anat trobant algunes actuacions una mica desafortunades de la gent envers a l'agricultura o la ramaderia, i per tant doncs la mateixa pagesia va demanar de fer aquesta campanya de respecte. És una campanya de conscienciar la població de que aquí s'estan duent unes activitats que són necessàries pel parc.
Ha sortit, hem posat sobre la taula, em sembla que el Jordi apuntava al mosaic agroforestal del Parc Natural, el Rogeli quan parlàvem del Pi d'en Xandri parlava d'aquest respecte a la natura, que no era només la preservació i l'urbanització, sinó aquest respecte al Parc Natural de Collserola. Ens trobem que a poc es van recuperant algunes parts, potser no tantes com serien necessàries, l'activitat ramadera i l'activitat agrària en algunes zones del parc i de Collserola, però la gent que treballa al camp, que té els seus ramats, es veu que amb l'allau de gent que hi ha a Collserola, que s'ha incrementat sobretot a partir de la pandèmia, on molta part de la població sembla que va descobrir aquest pulmó verd a tocar de la ciutat i va començar a passejar-hi, sembla que siguin activitats que a vegades i per part d'alguns no puguin ser complementàries. Per exemple, des de l'Ortiga ens explicaven que ells tenen unes tanques a part dels seus conreus, perquè hi ha una sobrepoblació de senglar increïble a Collserola, i si no tanquen amb portes, que a vegades són camins per on la gent pot passar, el senglar entra i s'emporta la collita per davant, i es troben aquestes portes, doncs que tots podem passar-hi, però si la trobem tancada, passem i la tornem a tancar, no? I es troben que això no passi, per això han engegat aquesta campanya, que preveuen de fet una segona part, com per conscienciar el respecte al conreu i a la ramaderia de Collserola. Jo us pregunto en quin punt estem, en què necessitem que ens expliquin que hem de respectar els conreus, que hem de respectar els ramats, que potser no podem anar amb els gossos sense lligar en determinats espais on pasturen ovelles, on tenim cabres, i que ens hagin de demanar, si us plau, que gaudim del parc, però que ho fem amb respecte per l'activitat econòmica i social d'altres.
Jo crec que l'administració i el manteniment ha anat a menys en el parc. I us ho dic perquè surto cada setmana amb un grup que bàsicament anem cap a Collserola. Aquesta setmana passada, ahir, per exemple, vam estar per la zona de Montserrat o del Bages, i està infinitament millor i més ben cuidat i conservat tota aquella zona que no passa al parc de Collserola, entre altres coses perquè també hi ha menys gent, però hi ha moltes cases de pagès, molts conreus, etc. Port Senglar, home, s'ha de fer una batuda. Ens agradi o no ens agradi, s'han de fer batudes com es feien anys endarrere.
S'han fet batudes,
I aquest any, més batudes.
No, jo estic d'acord, tu pots dir que s'han fet
més batudes.
I perquè ha crescut molt.
I després, neteja, hi havia cada any, hi havia, em sembla que s'organitzava des del Club Muntanyenc, i pues, corregiu-me si no, es feia també una crida perquè la gent anessin a fer neteja a Collserola amb bosses per anar a recollir totes les deixalles que la gent mal educada, i deixeu-m'ho dir així de clar, doncs deixa les restes allà, qualsevol cosa.
També hi ha abocaments il·legals, més enllà de...
També. I després el manteniment, aquest manteniment que hauria de fer cada municipi, cada propietari, jo és que els propietaris haurien d'estar obligats pels propis ajuntaments i els ajuntaments posar-s'hi aquí molt seriosos en que la neteja del bosc es dugués a terme, i si no, el propi ajuntament posar-s'hi en les zones que són, com deia abans l'Eduard, camins, ponts, o com deia també el de Llons. Hi ha un ramat d'ovelles que està molt bé, fantàstic, que pasturin per allà perquè aporten, doncs, això, neteja d'una banda, els boscos estan una mica més nets, sabeu.
Netegen el sotabosc.
Exacte, és insuficient.
També hi ha el rucs de Can Domènec, a una altra part.
Exacte, exacte. Però també hi ha, tot això està superat per l'incivisme de massa gent que tot sovint deixen les restes allà on van. I la prova és només que passejant per allà vegeu que on ha passat l'home, on ha passat la dona, on ha passat les persones, doncs sempre deixen el rastre, no? I creiem això, s'hi hauria de posar mà dura i fins i tot fer un control. No cal que sigui com el de la Mola, que s'ha arribat a tancar, pràcticament ara puja molt poca gent, no tanta gent, ha crescut molta més l'herba, que ha sigut més per la pluja que per res més, d'acord, però vull dir, s'ha tingut una mica més de cura en posar mesures, en aquest cas...
ha sigut tancar el restaurant.
Sí, jo crec que sí, una mesura pot ser molt dràstica, i en contra de molta gent que anaven allà, doncs simplement...
És que també era un parc natural que estava una mica sobrepassat, no?, dels seus límits de penetració,
doncs,
de les persones.
S'hauria d'anar una mica en la línia, jo diria no tan dràstica com aquesta, però sí en una línia en evitar que hi hagués tanta germació, tanta perpoblació que va per Collserola i deixant rastre.
Jo sóc molt pessimista, molt pessimista, no, perquè ho veig cada dia. Jo des de casa puc dir-vos que després d'un temps de sequera com aquí hi ha hagut, tot i amb això, la vegetació ha crescut molt. És a dir, jo amb 5 anys, és a dir, des de la pandèmia fins ara, la vegetació ha crescut molt i l'acció dels propietaris a les seves pròpies finques, no sé per quin motiu, en general, no és el que hauria de ser. Això per una banda. Per altra banda, hi ha un altre problema que a mi m'agrada remarcar i dir, perquè estic cansat de repetir-ho moltes vegades a gent que convé que ho solucionin. La neteja de la part pública del carrer, o sigui, parlo de la Floresta en aquest moment, no? Avui quan he sortit per venir aquí he vist que havien passat pel passeig de la Floresta i havien netejat, teòricament, havien tallat. I efectivament havien retallat, o sigui, una herba que havia crescut molt. Però és que l'herba l'han deixada al carrer, a la cera. O sigui, l'han tallada i no la se l'han portant, no se l'han emportada. No puc entendre.
O el contorn és ja ho han recollit.
No, perquè no és la primera vegada. I després hi ha una altra cosa que també és molt significativa, i és el sistema de neteja que es fa avui en dia determinat, és els collons dels bufadors aquests. El bufador no serveix per netejar, senyors. Serveix per passar la porqueria d'un lloc a un altre. A veure si ens equivoquem.
Sembla que hem de fer una altra tertúlia.
Ara, d'acord. Però en quant al civisme, no civisme, o sigui, ja, per una part, els propietaris, que estarien obligats a no, o sigui, a que la vegetació del seu terreny o de la seva casa no hi envaeixi la vorera, i no pots passar per la vorera perquè surt la vegetació de la casa del Suaret o de l'altra, aquesta és una, i l'altra
l'incivisme. Això és urbanisme, no és la muntanya.
L'incivisme de la gent, no.
Això és la ciutat.
No, i Collserola, clar. Per on passen molts ciclistes? El que t'interessa és fotre una entrada de ciclisme allà i baixar a tota velocitat per un lloc i escolta, sigui com sigui. I quan arriba un punt determinat, esmorzar, i aleshores a l'esmorzar, la Coca-Cola i el paper que embolicava a l'esmorzar, doncs, al costat mateix. A 5 metres hi ha una paperera. No és que quedi molt lluny, no, està a 5 metres la paperera. I està buida la paperera. En canvi, a terra està posada.
En tot cas, jo vull pensar que són la minoria de persones que circulen per Collserola que deixen aquest...
Jo... jo he dit, Alba, que sóc pessimista.
Sí, ho veig. Soc la veritat pessimista. Que reflecteix en les teves
no,
paraules.
No, però sóc pessimista perquè però... han passat, i he vist molts anys, el mateix, i ha augmentat. Perquè com parlàvem del pis en Xandri, molta gent que ha vingut a viure a Sant Cugat els últims 20 anys no té ni punyetera idea del que és el pis en Xandri.
Bueno, parlava el Jordi precisament, no?, que requereix de solera potser saber què és el pis en Xandri i què significa més enllà d'un arbre simbòlic.
No té ni punyetera idea, ni li importa. I és absolutament igual.
No, tenim un problema, amb això de coneixement de la ciutat, que home, fa dies que li vaig donant voltes. Recordo un llibre que vam publicar des de l'Ajuntament fa uns anys, de coneixement de la ciutat, de temes de cultura popular, de geografia, que va fer un exregidor d'Esquerra Republicana, més tard va ser regidor, el Busquets, el Jaume Busquets, que s'hauria de reeditar, i el vam enviar a les escoles, però el nostre problema ara és que molts mestres no viuen a Sant Cugat, la immensa majoria no saben res de Sant Cugat. Què explicaran de Sant Cugat els alumnes que acaben d'arribar, que tampoc saben res de Sant Cugat? Per tant, ningú sap res. Aquest és un problema. Però tot...
Estem marxant d'estudi, eh?
Vull tornar al bosc.
Jo no... Jo...
Us deixo fer, però... És una derivada per un altre dia
jo m'apunto, temes
no, pendents. Però aquell llibre del Busquets anava molt bé, coneixies les rieres, el que representaven, tot el sistema d'aigües de Sant Cugat, les fonts, el patrimoni natural i etc. Però bé, això és un altre capítol. No, però jo vull dir, Collserola és una muntanya rodejada de 5 milions de persones, que la banda de mar està pràcticament s'ha construït fins a la cresta sense cap problema. Ja, això també ho vull dir, perquè ataquem aquí a Sant Cugat.
No, ja ens ha quedat clar, ja ho has explicat.
No, sí, però la gent no se'n recorda de què passa a l'altre costat.
Però parlem de la pagesia, no, que tenen aquestes queixes.
Bueno, és que les hem de fer franges. Tenim un problema amb els propietaris. Els propietaris diuen, si jo puc explotar-ho, doncs jo contribueixo. Però per explotar-ho necessito unes franges per entrar a maquinària. I et diuen els ecologistes, a vegades l'administració suposadament ecologista, no es poden fer aquestes franges, no pots entrar a maquinària per aquí al mig, això és molt perillós. I què fem? No fem res. I el bosc creix a la Valdivala i no s'hi pot entrar. I després són els bombers els primers que diuen, fem franges d'una vegada, per què no posem d'acord els bombers, l'administració i els propietaris? No hi ha acord. No hi ha res, ni hi ha taula.
Abundant amb això, ja, Xavier, encara hi ha les restes del Glòria. Estem parlant d'anys, eh? Sí, sí. Els arbres que
del 2020.
Fruit del 2020, que quan hi va haver les ventades, les pluges, aquelles tormentes,
tot això s'ha de treure.
Hi ha arbres encara tombats d'aquell moment. A veure, els va arreglar els camins, les passeres, els caminets, etc, etc, alguns, perquè la setmana passada que vam passar per allà has de passar per algun caminet que encara t'has de jupir per passar, perquè encara hi ha un arbre de glòria tombat allà, mort, i que és un perill.
No
dic palabra, és un gran, sí, és un gran perill, perquè en el dia que Déu vulgui, perquè jo cada any pateixo moltíssim, i us ho dic aquí, pateixo moltíssim quan arriba el temps d'estiu, el temps de la calor, que allà no caigués alguna xispa, caigués algun incendi, perquè seria horrible, perquè també està molt mal cuidat.
També hi ha una part de responsabilitat col·lectiva, que a mi no m'agrada posar el gran pes com a les persones a títol individual, però sí que és veritat, si parlem de la pagesia, de la ramaderia, que als pagesos no els hi surt rendible cultivar Collserola. És un lloc difícil on treballar la terra, per l'idiosincràsia de la muntanya és més fàcil fer-ho al Llobregat, on tot és planer, però si aquestes persones es posen a treballar aquesta terra, tenim l'Ortiga, tenim altres pagesos que treballen, si no es veuen, si no tenen el suport de nosaltres, del que és la població que compra aquest producte a un preu que possiblement és una mica més elevat que d'altres llocs, perquè té una altra qualitat, perquè les persones que treballen s'han de guanyar la vida, perquè no és normal pagar alguns productes als preus que els paguem, si nosaltres no fem aquest esforç, no hi haurà ningú que es dediqui a treballar a la muntanya i espais com Collserola, que més requereix d'un esforç extra. També hi ha una part social en aquest cuidar la muntanya entre tots, en aquestes franges, en aquest treball de la terra, en aquesta ramaderia. Si jo tinc un ramat de cabres, al final em vull vendre la carn, però no me la compren al preu que que jo necessito per guanyar-me la vida, no per fer-me milionari, per guanyar-me la vida, doncs no hi haurà cabres.
Jo crec que passa una cosa de fons, que és que hem desconnectat molt del nostre passat rural. La majoria de gent de fa una generació o dos tenia com a mínim un avi, un tiet o no sé, algú que tenia un hort, i això permetia un cert contacte, i ara hi ha generacions que són totalment urbanites i són moltes. Per tant, entenen la natura i el món rural com quasi una qüestió de contemplació i de divertimento. Quan tu vas a una zona natural que té el seu propi ecosistema, que també té unes activitats productives, i vas com a divertimento, és molt fàcil que fiques la pota perquè faràs coses que no estan d'acord amb el que hauria de passar allà, no? I això se suma a unes dinàmiques que el que dius és bàsicament una dinàmica de mercat. O sigui, no és només el consumidor, és quins intermediaris estan fent que hi hagi pagesos que estiguem venent a pèrdua per no tirar directament el producte, no? Això a Collserola és una mica diferent, perquè és cert que les iniciatives que tenim són bàsicament iniciatives agroecològiques que fan molta venda directa, però també necessiten molt més suport, i per això el consorci va crear el contracte agrari de Collserola, que el que pretén és remunerar via subvenció alguns del que anomenen serveis ecosistèmics que presten, que és des de
però tant, que no arriba a tothom,
no arriba a tothom, no és suficient quantitat.
Exacte.
A més, el Pep Nap diu que hem de recuperar moltíssimes hectàrees de sòl agrícola i tampoc està passant, vull dir que hi ha moltes mancances pel camí. Malgrat això, jo crec que quan parles amb els pagesos també diuen, bueno, ja era hora tindre un reconeixement de la tasca més enllà de la producció, perquè és cert, hores d'ara, tal com estan muntant tot el sistema alimentari, i això passa també per responsabilitat pública, per quin paper juguen els ajuntaments en quant a política alimentària, quin paper juguen espais com Mercabarna, Mercavallès, quin paper juguen els mercats municipals i moltes altres coses que estan dins de la cadena, però mentre això no es cuida, és una dinàmica de mercat en què un intermediari, un Mercadona que pot fixar el preu de la llet, et rebenta preus, per exemple. I això és responsabilitat de la ciutadania, en part pel tipus de consum que fem per si, però hi ha una part de responsabilitat política a l'administració de ser capaç de regular, i és una regulació que no dependrà només de l'Ajuntament de Sant Cugat, no dependrà només del Consorci, sinó que algunes coses seran a nivell de Generalitat, algunes a nivell estatal, i algunes seran directament qüestions europees.
Exacte, la política agrària comunitària.
Importem per fer pèlegs, importem per fer CLT, tot això podria sortir d'aquí.
De la biomassa.
O sigui, tot això podria sortir d'aquí. Però clar, necessites poder-hi accedir.
La indústria de la fusta de Catalunya diu que no els hi surt a compte amb els preus que es paguen.
No els hi surt a compte, a més, si ells han de pagar tots els camins i arribades.
La maquinària.
És que no... Però hauríem de poder-ho fer possible. A més, ho necessitem. Necessitem franges de protecció que haurien de ser els grans camins. De protecció vol dir 10 metres. Si tu talles, fas una obertura de 10 metres, et vindran els ecologistes administratius i després els no administratius a dir que és una bestiesa, però o ho fem així o se'ns cremarà un dia tot, i això és un fet, se'ns cremarà perquè passarà, o sigui, per casualitat un dia aquest any no, tampoc, però un any passarà.
Tanquem? S'ha de baixar l'afluència a Collserola?
Jo faria pagar per entrar.
Pagar
en Sant Pere canta, i que la gent compliria, i ordres
però
de neteja.
Però passa el de sempre, que hi aniran els que s'ho puguin pagar.
No, però
hi hauria de ser un espai públic amb accés per a tothom.
Pots pagar 3 euros, tampoc és un drama.
Bueno, depèn de per quines butxaques.
Jo
dues coses, una que ja l'he dit, que era fer un manteniment des de la propietat privada, i per tant que l'administració arribés a implicar els propietaris, que són molts, perquè hi ha molts propietaris a tota l'estat de Collserola, però la pròpia administració també fer neteja. I després, segona, control, és a dir, més agents rurals que vigilessin també la zona i que també fessin acte de presència per a conscienciar la gent. I la tercera, que tots plegats al poble de Sant Cugat que anem cap allà a fer tasques de neteja i de manteniment també.
Molt breu, perquè ens queda un minut.
Tu vas a un parc dels Pirineus, pagues o no pagues?
Sí.
Doncs per què no?
Vas a Sant Maurici i has de pagar.
Oi que has de pagar?
Al llac de Sant Maurici. Es pot.
Hi ha mesures de limitació d'accés. El problema que té Collserola, ja no paguen o no, és a dir, hi ha parcs naturals que posen una tanca, quan hi ha prou afluència o és una temporada de risc, hi ha una tanca, no pots passar. Això és més difícil de fer a Collserola, però s'hauria d'estudiar com. És més difícil perquè hi ha molta gent al seu voltant i molts camins d'accés, però s'hauria de buscar la fórmula.
En tot cas, la solució no és fàcil. Eduard, t'has quedat sense torn de paraula, perquè arribem al punt de les 10, però com que et veig facilitar...
No, tinc uns companys que en saben molt més que jo, i per tant ja estic content.
Una aportació in situ...
Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. Eduard, espero que el proper dia ens trobem amb una mica més optimistes.
Molt bé.
I els oients, recordeu que cada dimarts i cada dijous, a partir d'un quart a 10 del matí, ens podeu escoltar per la ràdio i també a la web